Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut al punt de les 4. Són a la sintonia de Ràdio Maricel. Temps d'informació esportiva. Arrenquen aquí aquesta nova edició del Temps de Descompte. Avui dilluns, 9 de març de 2015. I certament, venim d'una jornada futbolísticament parlant, home, prou positiva, eh? Amb titulars molt macos. D'entrada, qui els sembla aquest? El Sobrense ja lidera en solitari el grup tercer de la segona catalana. Què? Sona bé això, eh? Doncs, i això que la jornada, no diem que no fos un bon resultat, però l'empat a un aconseguit dissabte a la tarda al camp de la Unificació Bellvitge es podia considerar bo, d'aquells que sumen. Però qui podia imaginar que el Vista Alegre acabaria perdent el seu partit a casa 0-2 amb el Gornal? Compte amb el Gornal, compte amb el conjunt de l'Hospitalet perquè pot ser un dels principals outsiders d'aquest campionat. En fi, com els dèiem, partit dur, intens, difícil, molt difícil per al Sobrense, que gràcies a un gol de Geri en acabar gairebé la primera meitat va poder sumar aquest bon punt al camp de la Unificació Bellvitge. No els va sentar massa bé l'empat a la gent de Bellvitge. Però bé, en qualsevol cas, en parlarem d'aquí uns moments, com també d'aquesta versió millorada dels Sitges que vam veure dissabte a la tarda aquí a Aiguadols. Empat a un amb el Cubelles. I això que als 30 segons el conjunt de Sergio Pérez aconseguia posar-se per davant gràcies a un penal que transformava Francesc Medina. Sortosament, al 67, Guillem Vinyola, també de penal, establia el que acabaria sent empat a un definitiu. Bon punt, també pels Sitges, i ens quedem, com dèiem, amb aquesta versió molt més millorada que no passa el que vàrem veure ara fa tot just una setmana al camp de la Múnia. I futbolísticament parlant, també, com no, hem de destacar amb aquesta segona victòria consecutiva de la juvenil de la Blanca, que va aixecar, atenció, un 3-1 a Manlleu per acabar golejant per 3-6. Un 0 punt a la Lliga, però lluny, encara, si hem de ser sincers i francs, de la salvació. I compte que aquest diumenge en rep el Nou Pinsbens el Girona, que ha perdut el liderat en aquesta última jornada. També els hem de parlar de bàsquet, d'aquesta victòria de més 47 que va aconseguir el bàsquet Sitges aquest passat dissabte a Pinsbens. 102-55 davant el Corbera. Per tant, podem dir allò que s'imposà la lògica amb el CUE. I en hoquei patins, el derbi de la segona catalana jugat ahir al matí entre el Club Patí Vilanova i el Club Patí Sitges va finalitzar amb empat, amb taules. Per tant, tot segueix més o menys igual després d'aquest 4-4. 4 i gairebé 4 minuts. Comencem. I 6 minuts de la tarda. Comencem aquest temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte que, com tots els dilluns, els estarà acompanyant fins les 5 en punt de la tarda. Saludant, com sempre, Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Futbolísticament parlant, home, quina jornada, déu-n'hi-do, no ens podem queixar.
Bona, perquè ha estat dos empats, tant a segona catalana com a tercera.
Dos bons empats.
Boníssim.
I afegiríem el bons.
Sí, jo diria, fins i tot diria que boníssims, per un i per l'altre, perquè per Sitges és molt bo, per Cubella és desastrós, per Sitges és boníssim, i per Sobrense l'ha donat el liderat.
Sí, qui ho havia de dir?
És que el Sobrense.
Sí.
És que el Sobrense, és que tothom parla del Sobrense, és que el Sobrense és molt Sobrense. A més, doncs, llegeix molt bé els partits i sap com jugar-li a rival. L'altre dia no era fàcil, Pitu. No va ser gens fàcil, perquè a més és un equip, en Guller, aquell equip que para cada moment el partit, té molta veterania, sap a lo que juga i sap on portar el seu rival. El que passa que amb el Sobrense no va poder, perquè el Sobrense està molt ben treballat.
D'aquí uns moments farem la crònica de com ha anat aquesta jornada número 23, tant a segona com a tercera catalana. Però primer hem de parar atenció a la Lliga Nacional Juvenil. Per què? Doncs perquè, com els dèiem ara fa uns momentets, aquest passat dissabte la Blanca va ser capaç d'aconseguir la seva segona victòria consecutiva, situació que no s'havia viscut al llarg d'aquesta temporada o en el que portem de temporada. I atenció que el conjunt del Josep Pasqual va ser capaç d'aixecar un 3-1 a Manlleu per acabar golejant-lo, 3-6. Qui ha canviat en l'equip? Com han estat possible aquestes dues victòries de forma consecutiva? L'altre dia 1-0 amb el Cornellà aquí i, com dèiem, aquest 3-6 amb el Manlleu. Doncs qui millor que el seu tècnic per poder-ho explicar, en Josep Pasqual. Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Felicitats.
Gràcies, home.
Sé que esteu lluny encara dels objectius, hem de ser realistes, però bé, dues victòries consecutives, situació com diguem que l'equip no havia estat capaç de poder aconseguir aquesta temporada.
No, per algú es comença, vull dir, és tard, tampoc és tard perquè queden 10 partits encara, no hi ha res impossible, però bueno, mira, ha vingut ara, sembla que l'equip estigui una mica més tranquil, més posat a la feina. Ens van marcar l'altre dia i la gent volia guanyar. Són circumstàncies que no s'han donat. Altres partits ens han marcat i ens han vingut a baix. Bueno, mira, potser ha canviat una miqueta això i no sé, no es pot dir mai res, saps? Estem aquí lluitant, vull dir, la gent és important perquè l'equip, pues encara que ens marquen i la gent, els nanos tenen ganes de lluitar, i això és important.
Potser és el que dius, no? I estaríem d'acord amb aquesta qüestió del fet que potser ara l'equip juga més tranquil, no té la pressió, no sé, se sent més alliberat, potser, Josep, l'equip?
No sabria dir-t'ho, perquè nosaltres, des de que jo el vaig agafar, pues intentem pues això, pujar una mica el ritme de joc i bueno, ho havíem aconseguit fins a cert punt, però sempre ens venia el moment tonto del partit i llavors ja no aixecàvem. L'altre dia vam tenir moments dolents, perquè ens van marcar primer, vam empatar i després ens van marcar dos gols seguits. I bueno, però mira, l'equip el veig bé. Vull dir, és que jo estic allà amb ells, treballem bé, després els partits no surten les coses bé. I en canvi ara dos partits no han sortit, l'altre dia contra el Cornellà vam aguantar tot el partit, al final vam marcar, i aquest partit doncs, vam ser capaços de remuntar. I per això que jo l'equip el veig bé, perquè fixa't, en els últims mitja hora de partit, en els últims 25 minuts hem marcat 5 gols, cosa que no havíem fet en tota la temporada.
Hem
marcat més gols en 25 minuts que en tota la primera volta. I això vol dir que l'equip està sencer. Bueno, no sé, aquí estem, tu, intentant veure què podem fer.
Són 11 punts, Josep, els que heu aconseguit sumar fins ara.
Sí.
Em remeto una miqueta al que et deia al principi, no? Si hem de ser francs, si hem de ser sincers...
No, clar, és difícil.
No podem enganyar ningú.
Eh?
Evidentment que vosaltres sou els primers en lluitar fins al darrer instant, fins al darrer segon de l'últim dia de la competició, però
sí.
Mirant la classificació, te n'adones, i fixa't, aquesta gent del Manlleu, no?
Sí.
Per ells també el partit era...
Vital.
Era vital, era vital. I va un equip com la Blanca, que gairebé està descendit, gairebé, I li fa un set.
Sí, un descosit, la veritat és que sí. Bueno, mira, ja està bé, no?
Home, i tant.
Està bé i et dic, jo veig l'equip el veig sencer, perquè un equip enfonsat com el nostre és difícil també que sigui capaç d'aixecar, i bueno, i el veig sencer, jo... Estic veient que si som capaços de guanyar o treure alguna cosa positiu diumenge que ve el Girona, no sé el que podem fer, saps? Diumenge ve el Girona, que és el segon classificat.
Sí.
I, bueno, jo què sé, el que pot passar ara mateix, saps?
Com estan els nanos?
Bé, els nanos bé, ara mateix els nanos estan contents. Jo me n'alegro per ells, perquè quan estàs així d'aquesta manera és difícil venir a entrenar tots els dies, saps?
I tant.
Entrenar 4 dies a la setmana i que vingui aquí un tio com jo que t'estigui allà cridant i exigint, al final et diuen, escolta, vés a passejar, xato.
Ja.
I no, els nanos venen i treballen i, bueno, es queixen i això és important. Saps?
Girona, diumenge, ara ho deies, un equip que ve de perdre el liderat, perquè...
Bueno, perquè té l'Espanyol té dos partits ajornats.
Sí. Però ve d'un 3-3...
El líder és l'Espanyol.
Sí. Quin Girona esperes, Josep?
Home, espero un Girona que vingui a totes, no? Perquè ell està a dalt, està lluitant per pujar de categoria, té el Cornellà també que el té a prop, i bueno, el Cornellà tampoc pot pujar, vull dir, té el Sant Andreu. i el, no sé quin altre equip també per allà prop, però bueno. Jo espero que vingui a... Aquesta gent pues, van a guanyar tots els partits, no? Tenen un equip molt fort, físicament, i pues, vindran a per totes. Nosaltres intentarem guanyar.
4 i 13, res, volíem saludar el Josep i preguntar-li bé, per aquestes dues victòries que ha aconseguit de forma consecutiva la juvenil A de la Blanca, i entenem que això ha de ser una dosi de moral per ell personalment, per als jugadors, evidentment, de cara al que resta de campionat. No hi ha res perdut, perquè les matemàtiques encara doncs, donen alguna opció, però...
Com dèiem... Hi ha 30 punts en joc, eh?
Sí.
30 punts són molts punts. No
sé. Tu has fet números, Josep, o no?
No, la veritat és que no. Jo no m'ho plantejo, això. Anem perdent de partit, aviam si podem guanyar uns quants partits i... Bueno, si ens acostéssim més amb aquests que tenim a sobre nostre, doncs llavors ja faríem números. Ara, de moment, aviam què podem fer. Ara tenim dos partits seguits a casa, Girona i Bilbitge, i aviam què passa.
Molt bé. Sí, espera que tens el Toni aquí, que no, també vol dir alguna cosa.
No, tan sol felicitar-lo per aquestes dues victòries i dir-li que no n'hi ha dos sense tres.
No, això és el que diuen, això és el que penso, no? Tothom diu el mateix, no hi ha dos sense tres, no hi ha dos sense tres. Bueno, aviam, tu seria... Jo crec que si guanyéssim ja el diumenge seria molt, molt fort, no? De moment ja és fort guanyar dos partits seguits, de la manera que l'hem guanyat el diumenge passat, sobretot. I, bueno, això que ara mateix no puc dir res, perquè jo veig l'equip capaç de qualsevol cosa. L'altre dia a la mitja part estàvem perdent i veies la cara de la gent i la gent volia guanyar, perquè deia que no podia ser. Això és important, no? Que vegis els nanos així, vull dir, llavors tens ganes de dir, bueno, doncs vinga, anem i va. Clar, si ells tenen ganes, perquè a la fi i al cap tu pots dir el que vulguis, però si ells no fan cas, ets incapaç de fer-ho, m'entens?
Sí.
Ells són els que tenen la paraula.
Com es diu en aquests casos, els artistes de la pel·lícula són ells. Sí.
Correcte.
Josep, gràcies per atendre'ns una vegada més i sort en aquest tram final de la temporada.
Vinga, gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Vinga, adeu.
Bé, doncs 30 punts en joc són els que encara queden fins a arribar al final del campionat. Tornem a repetir, és difícil. L'empresa és complicada, però si han escoltat el Josep Pasqual, l'equip, evidentment, no llença la tovallola encara i, bé, com li deia el Toni, no hi ha dos sin tres, no? I a veure si el Girona s'endú un ensurt d'aquí al Nou Pins Vents i en aquests dos partits seguits que té a casa la Blanca pot aconseguir algun puntet més per ampliar encara, per alimentar aquestes esperances que evidentment encara han de tenir jugadors i cos tècnic. Són les 4 i 16 minuts de la tarda. Ens hi posem ja ràpidament perquè hem de fer crònica de la segona i la tercera catalana. I, evidentment, de l'empat a un que va aconseguir el Sobrense aquest passat dissabte a l'Hospitalet, amb el camp de la Unificació Bellvitge, i de l'empat a un també del Sitges Aiguadols, també dissabte a la tarda amb el Club de Futbol Cubelles. Comencem, però, per la segona catalana grup tercer. Són els resultats que els passem a comentar ara mateix. Vegas 2, Olivella 1, Sant Mauro 1, Martorell 2, Sant Joan d'Espí 2, Júnior 2, Vistalegre 0, Gornal 2, una de les sorpreses, sens dubte, d'aquesta jornada, el Marianao 2, Espluguenc 1, Sant Andreu de la Barca 3, Can Vidalet 2, una altra sorpresa, Unificació Bellvitge 1, Sobrense 1, Prat B 0, Sant Cugat 1 i Moja 1, Penya Unió Màlaga 1. I com ens agrada poder-los dir que el Sobrense a dia d'avui i quan s'han disputat 23 jornades lidera en solitari aquesta classificació. Sobrense, primer, 47 punts, però atenció perquè hi ha un gruix de 6 equips que estan, com es diu en aquests casos, amb opcions. No descartin a ningú, a cap dels 6. El Sobrense, com dèiem, primer amb 47, segon el Vistalegre amb 46, tercer el Canvi de Leta amb 45, amb 44 el Bellvitge, amb 43 el Marianao i el Gornal, que sisè, en té 42. A partir d'aquí, fem una ratlla i trobem el Sant Mauro lluny amb 32, amb 30 el Sant Cugat i el Moja, amb 28 el Vegas, amb 27 el Martorell, amb 25 Sant Joan d'Espí i Olivella, 24 per Júnior, 23 per Sant Andreu de la Barca i tanquen la classificació Prat B amb 22, Espluguenc també amb 22 i el Penya Unió Màlaga amb 18. I els en dèiem el passat divendres que important seria que el Sobrense traiés un bon resultat del seu desplaçament al camp de la Unificació Bellvitge. I el va treure, va aconseguir un valuós empat a un que, vist com han anat les coses en aquesta jornada, Toni, una miqueta el que dèiem al principi, donem per satisfactori aquest punt i és un punt que al cap i la fi li val el liderat. Sí que aquesta situació pot ser molt canviant. De fet, hem viscut diferents canvis de líders. Fa unes quantes setmanes el canvi de led semblava un líder molt sòlid, però no passa pel seu millor moment. Vista Alegre semblava també que podria aferrar-se a aquest primer lloc i que seria difícil poder-lo desbancar, tot i que des de la setmana passada el Sobrense l'aconseguia atrapar compartint aquest liderat. Ara el Sobrense, esperem que aquest liderat per al Sobrense el pugui mantenir moltes jornades. Si pogués ser fins al final seria fantàstic, però això també comporta un plus, no sé si de depressió o de veure que com vas a dalt de tot, la resta van a per tu.
Sí, és una miqueta desgast, no? Uh-huh. Te desgastes una miqueta, no? Perquè estàs a dalt i tothom va per tu, no? Però la diferència que dels Sobrense a los demés equips és que nosaltres hem vist a tots ja, eh? I doncs veiem que el Sobrense té un passet per davant de los demés. Perquè sí que la Unificació Bellvitge és un equip que no encaixa gols, que defensivament és molt compacte, doncs que crea ocasions, però no és un equip golejador. El Sobrense és un equip que ara per ara defensivament està molt bé, jo diria que està magistralment bé, i té arribada i té gol. Doncs aquí ja té un plus més que la Unificació Bellvitge. El Vistalegre és un equip doncs que juga massa al futbol per aquesta categoria. El Sobrense, per la seva banda, és un equip que juga més al futbol de la segona catalana, no tant al futbol com on pot jugar al Vistalegre, però és més efectiu.
No és un joc tan preciosista com si es pot dir així.
Correcte, però és més efectiu.
Té un Sobrense que domina gairebé tots els camps, no? Quan ha de jugar directe juga, quan ha de tocar toca, quan ha de ficar la cama la fica, quan ha de tirar-se una mica al darrere s'hi posa, quan
Exacte.
Ha de donar el pas endavant el fa, en fi.
Exacte. Mm-hmm. Ho té tot, el Sobrense ho té tot, i nosaltres, doncs, que l'hem seguit tots els partits, doncs hem vist això, no? Juga molt bé l'estratègia, sap matar el partit quan té que matar-lo, sap aguantar l'actitud i la intensitat quan lo té que fer, quan està perdent, doncs dona aquell pas més endavant i fins i tot acaba empatant el partit com ho va fer a Sant Andreu de la Barca. El Sobrense té tot aquest aspecte, que és el que jo valoro, no? Valoro molt positivament. El que passa, n'hi ha un equip que me dona aquella sensació com el Sobrense, però que jo el vaig veure contra el Sobrense i no va ser superior, sinó fins i tot el Sobrense podia haver guanyat, que és Gornal. Jo tenia el Sant Mauro com un equip d'aquells que doncs podien donar aquell passet davant, en canvi doncs s'ha quedat aturat,
sí,
no?
Sembla que s'hagi quedat ja a les portes, no diré definitivament, però bé, la derrota d'ahir amb el Martorell 1-2 el deixa lluny, certament.
I en canvi Gornal ha revifat i és un equip que des de que va guanyar el Sobrense és un equip diferent, El canvi d'alent no me va agradar al seu camp ni me va agradar.
No passa pel seu millor moment, sens dubte.
No,
els resultats doncs són una prova evident.
Sí, jo li vaig veure defectes, molts defectes al canvi de led. En canvi, doncs el Vistalegre me va agradar. El que passa que me va agradar menys que m'agrada el Sobrense i potser de los equips que estan allà i que m'agradava molt era la Unificació Bellvitge i Gornal. Unificació Bellvitge perquè és molt compacta, perquè sap trencar el partit, perquè ho protesten tot, perquè saben parar el partit quan li interessa, per totes aquestes coses, no? I perquè doncs ho va dir el seu entrenador, portant 5 o 6 anys pràcticament tots jugant junts.
Sí, sí.
I clar,
i sempre
això
quedant entre aquesta posició quart, cinquè, i bé, més obertament, que ens ho va dir José Moreno el passat divendres aquí a Ràdio Maricel, que volen pujar. Difícilment trobarem un entrenador que et digui obertament que l'objectiu és pujar. Doncs bé, sàpiguen que la Unificació Bellvitge sí que vol pujar, com entenc que vol pujar el Marianao, el canvi de led, el Vistalegre.
Sí,
i el Sobrense
està allà.
La gent del Sobrense, evidentment, que no ho dirà obertament, però ara, a falta d'aquestes 11 jornades, jo li deia al Toni, tinc la sensació que aquestes 11 jornades seran 11 autèntiques finals.
Clar.
11 autèntiques finals.
Clar. Però és que seran 11 autèntiques finals per als 6 esquís.
No, 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 no només pel Sobrense, per tots,
allà,
per tots.
Que estan allà, el que passa és que, clar, a nosaltres el que no importa és el Sobrense. Un
partit
no?
molt difícil dissabte, Toni, al camp de la Unificació Bellvitge.
Molt.
Ells van començar marcant el 26, i sortosament aquell gol d'Algeri, pràcticament a la darrera acció de la primera meitat, posava aquest 1-1. Un Sobrense amb un mig al camp molt més ofensiu del que ens té acostumats.
Sí, va apostar una miqueta més i se lo preguntava jo també, per un mig del camp més ofensiu, perquè, clar, la baixa de Massardà...
No hi era fixi's que no hi era Massardà.
No, que és un jugador molt de contenció, treballador...
Un pilar gairebé bàsic en aquest equip.
Correcte, correcte.
Tampoc hi eren jugadors del perfil Huete, Albert Huete, marxant...
que tots pensaven que sortiria sí, sí. Marguete. En canvi, ell va apostar més doncs, per Didac, per Geri.
Sí, sí. Jugadors més de
perfil ofensiu. Uh-huh. I li va sortir bé, li va sortir bé, perquè jo penso que el Sobrense va plantejar molt bé el partit i fins i tot va poder guanyar. Com també, doncs, jo no diria que va poder perdre, jo penso que l'empat és molt just. I a més diré una cosa, mira si té ganes de pujar la Unificació Bellvitge, que el seu entrenador no va acceptar l'empat, no lo va acceptar.
Ni el seu entrenador ni probablement molts dels que estaven allà.
No van acceptar perquè l'empat.
Es va produir una situació bastant desagradable,
sí.
Després ho explicarem,
sí.
Però en qualsevol cas, bé, això és producte, suposo, d'aquesta tensió que es va viure dissabte, d'aquestes ganes de guanyar, evidentment, perquè pensa que una victòria per ells era superimportant. De la mateixa manera que si el Sobrense hagués sortit guanyador d'allà, també doncs, era un 3 punts, però com una casa de pagès.
Ara, en vez de tenir un per davant del Vistalegre, tindria 3.
Sí.
Que serien els 3 punts, però jo penso que el punt és molt bo, uh-huh. I que després, com va anar el partit, penso que és un punt molt valiós.
Li preguntaves tu, ara ho escoltarem, al Josu, si el de dissabte probablement podria ser l'últim partit de Issei Nakajima.
Sí, sí.
De fet, la situació encara no està clara del tot, però no descartin que el de dissabte pugui haver estat l'últim partit de l'Issei.
Sí, sí, podria ser l'últim, tot i que ell, el Josu, em deia doncs, que no era clar del tot, que ja estava molt adelantat, però que potser n'hi hauria per alguna setmana. No ho sabem, no ho sabem. El que sí que sabem que té una oferta del futbol danès...
Sí.
Que va cap a Dinamarca, també té diverses ofertes, dues ofertes. Ell se volia quedar a Espanya, i fins i tot se va fer contactes amb el Lleida, amb el Girona, però...
No va fructificar.
Sí. No...
De moment hi ha aquesta via danesa,
Sí, de moment
aquesta via, aquesta porta oberta perquè l'Issei Nakajima doncs, es pugui incorporar, o no, en qualsevol cas, si era així, doncs l'haurem gaudit 3 partits, i si no és així, doncs hi pugui haver un més, el de diumenge que ve aquí a Aigua Dolça amb el Sant Andreu de la Barca.
Seria bo, que estigués aquí, perquè és un molt bon jugador.
Sens dubte, sens dubte. Anem a escoltar el Josu. Què deia el Josu? Què deia l'entrenador del Sobrense després d'aquest empat a 1? Evidentment, satisfet perquè puntuant un camp tan difícil i després de com va anar el partit, no està a l'abast de tothom.
Bueno, sumar sempre és positiu, crec que hem fet un partit molt seriós, crec que hem tingut una errada a la primera part i l'hem pagat amb un gol en contra, però crec que ells a la primera part ens han perdonat, quan hem rebut el gol han tingut 10-15 minuts bons i ens han perdonat en poder avançar-se més al marcador. I mira, nosaltres hem aprofitat la que hem tingut a la primera part i crec que la segona part ha sigut del Sobrense totalment. Ells, bueno, alguna pilota parada que la intentàvem aprofitar, però nosaltres crec que hem estat molt bé al camp de la segona part. Ha sigut una pena que hagi tingut que canviar el Geri, perquè el Geri estava entrant molt bé, però em donava por de quedar-nos amb 10 perquè l'estàvem buscant, perquè aquesta gent sap el que juga i bueno, potser hem baixat una miqueta al final la intensitat en atac, però de totes maneres hem acabat el partit atacant nosaltres, llavors això vol dir que, bueno, que el Sobrense ha tret un bon punt a camp de la Unificació en Bellvitge, però no es conformava amb això et defineix la fang, la gana que té aquesta, aquest equip.
Defensivament aquesta gent treballa molt, perquè doncs, diu clarament que han encaixat molt poc gols, no? Costa molt de fer-li un gol. El que passa que el Sobrens l'ha tingut, a la primera part i a la segona, i ell han tingut que marcar el gol en una errada.
Sí, bueno, mira, jo aquesta gent treballa molt bé en defensa, sí, sí, òbviament, però també et dic una cosa, treballa molt bé en defensa perquè va al límit i perquè els col·legiats ho permeten, així de clar t'ho dic, perquè avui s'han vist coses dintre del terreny de joc que s'han de parar. Hi ha hagut un parell d'agressions i hi ha hagut un arbitratge totalment condicionat per les protestes d'ells. Llavors nosaltres avui això ho hem patit. Això ho hem patit i mai parlo dels habitatges, però sí, crec que avui el jugar al límit a nosaltres ens perjudica. Nosaltres juguem a futbol i no sabem jugar amb aquests límits. Quan jugues amb un equip que és tan intens a l'hora de poder defensar, a l'hora d'anar al límit a cada entrada a agafar, doncs a tu o van pitant les faltes a favor o també drenta. A nosaltres no ens ha passat això, però ens ha anat marcant. Bueno, crec que hi ha hagut situacions del partit que es podien haver tallat d'una altra manera.
Parlàvem molt al llarg de la setmana d'aquest partit, era un partit que podia marcar una miqueta doncs al futur. Doncs si guanyava el Sobrense deixava aquest equip a 6 punts, i si perdia el Sobrense doncs no passava res, però clar, esperàvem a veure si el Sobrense era capaç doncs de passar aquest obstacle, no?, de Belvitge, no? Bona nota, no?
Sí, bueno, crec que l'hem passat. Jo no dubtava que aquí avui faríem un partit seriós. Podíem guanyar, podíem perdre i hem empatat. Juguem amb un bon equip.
Imagina si se jugava molt avui ells, vull dir que li costa molt aquest empat,
Sí, bueno, ja ho acabeu de veure, ha sigut és surrealista aquesta gent, no ha pogut guanyar per activa, ha de fer-ho per passiva, desquiciant el rival. Per sort nosaltres som un equip que no ens desquiciem tan fàcilment. Avui sí que he sigut jo el que ha dit el que havia de dir, m'han expulsat, cap problema. Per dir vermella, per dir és vermella, quan era vermella, perquè ha anat a caçar a l'Issei.
Sí, sí.
I l'han caçat, l'han caçat. Però ja està, res més a dir. 1-1, un puntet més i ja està.
Potser aquest és l'últim partit de l'Issei, no?
Ja ho veurem. Té alguna oferta, però no se sap res encara. Fins que no tingui res tancat, no decidirem si se'n va o no se'n va. De veritat que no se sap res, no sap ni ell encara.
A mi m'ha sorprès, ja per l'últim, que ha jugat amb un mig del camp xip més ofensiu, no?
Sí, no, nosaltres hem vingut aquí a guanyar el partit, a intentar tenir arribades de darrere, i així ho hem fet. Hem posat a l'Edgar per tenir controlat la part del mig camp endarrere, però
jugaves amb el Didac i amb el...
Sí,
i amb el Geri.
No, i de fet els hem fet mal, però bueno, ja et dic, el partit ha anat per on ha anat. El mig del camp crec que ens ha ajudat molt en atac i també ens ha ajudat molt en defensa.
A la Sant Andreu de la Barca, el proper rival, la setmana que ve. A pair aquest empat, que és molt bo, i després doncs a treballar al Sant Andreu de la Barca.
Sí, bueno, el que sempre diem, que després de jugar un partit amb un equip de dalt i més a casa seva, doncs jugar amb un equip que s'està jugant al descens no és fàcil perquè ells juguen molt i vindran a casa a intentar treure alguna cosa, segur. Bueno, intentar pair-ho, intentar recuperar la gent físicament i mentalment estar molt concentrats perquè diumenge serà un partit molt difícil i l'hem de treure endavant.
Aquesta sí que és l'última, deixo. Jo no sé si tu te lo creuràs, però jo me lo començo a creure ja.
Mira, jo em començo a creure que ara mateix som líders i hem d'esperar el que faci demà el Vista Alegre i el canvi de LED. A partir d'aquí, ja et dic, queda molt...
Queden, aquest equip.
Sí, queden 33 punts. Tota la gent parla que el Sobrense s'ha gastat molts diners en fitxar gent. La gent que parli el que vulgui, la gent que digui el que vulgui, el Sobrense té l'equip que té perquè ens ho hem currat molt, el Marc, el Reina, ahir jo, i hem fet un equip per disfrutar cada minut i cada partit i cada entrenament. A partir d'aquí nosaltres no tenim cap necessitat ni pressió d'estar més a dalt, perquè estem salvats a segona catalana, que era la categoria que volíem estar. A partir d'aquí, si som a la flauta i podem estar per lluitar, per pujar a primera, em coneixeu sobradament i ho intentarem, però sense cap pressió. Avui la pressió la tenia el Bilbitx i s'ha notat. Ho esteu veient en cada minut que passa aquí.
Molt, molt. Espero que soni la flauta.
Ojalà.
Home, doncs de moment la flauta va sonant, eh? Bastant ben afinada, eh? Tot s'ha de dir. Una bona harmonia. Què passarà l'últim cap de setmana de maig, que és quan es disputa la darrera jornada del campionat? Qui lo sa? Tindrem un Sobrense canvi de led, últim partit de Lliga Aiguadols decisiu? Qui ho sap? Potser sí, potser no. Però en qualsevol cas, Toni, aquesta és una realitat tan palpable com el que sí podem assegurar és que el Sobrense la temporada que ve jugarà a segona catalana. Això sí que és, això és l'objectiu primer, com deia el Josu, que ja està plenament assolit. Uh-huh. Ho farà segurament a segona catalana i qui sap si ho podrà fer a primera catalana, que és ara per ara, no diré que un impossible, perquè no ho és, però una situació que pocs podíem imaginar fa 2-3 anys. No cal anar massa lluny.
No
cal massa.
No el van començar a creure una miqueta quan en Josu va dir que ell no volia ser romàntic, ell volia un equip amb experiència i veterania. Te recordes aquelles paraules. Del Josu? Quan ell va començar a creure en això, i van començar a venir jugadors amb experiència, veterania i saber estar a les categories, doncs no el van començar a creure. El que passa que ara estem parlant de la segona catalana, estem parlant d'una competició, jo diria, de les més competitives que n'hi ha a aquest nivell.
Com a mínim igualadíssim està molt, aquest pont de dalt.
Molt igualat. I que el Sobrense en aquesta jornada estigui ja líder,
diu molt.
Diu molt diu a favor molt, del Sobrense.
Pròxim capítol. Diumenge, Aiguadols, Sobrense, Sant Andreu de la Barca, a partir de les 5 de la tarda, 4:35. Moment ja de repassar i de comentar com ha anat aquesta jornada 23 al grup 12 de la tercera catalana, que ens deixa així d'entrada els marcadors següents. Sanoia 4, Sant Pere Molanta 1, Penya Jove 1, Òdena 1, Riudevilles 4, La Munia 1, Sitges 1, Cubelles 1, Fundació Aleti Vilafranca 2, Calaf 1, Carme 2, Envase Espirall 1, La Granada 2, Sant Cugat Esgarrigues 1, Montserrat Igualada 1, Ribes 1 i Piera 3, La Roqueta 0. L'Òdena continua líder, però potser avui és una mica menys líder, que ara fa tot just una setmana o dues. 59 punts té l'Òdena, però atenció perquè el Piera en té 52 i 51 la Fundació Leti Vilafranca. La Noia 4 amb 45, el Cubella 5è amb 44, 38 per la Granada, 36 per Calaf, volia dir. El Sitges que és 8è amb 31 punts, 30 per Montserrat Igualada, 26 per Molanta, 26 punts també per les Roquetes. El Ribes que en suma 25, 23 té el Sant Cugat Sesgarrigues, 22 Riudevilles, 20 per Carme i tanquen la classificació la Penya Jove amb 18, amb 17 el Base Espirall i la Muni amb 15. I els preguntàvem, o ens preguntàvem, millor dit, nosaltres mateixos divendres, quina versió del Sitges veuríem dissabte a Aiguadols amb el Cubelles. Allò de les dinàmiques que explicàvem, un Cubelles que venia de guanyar els últims 4 partits, que la victòria amb la Fundació doncs l'havia enfortit en les seves aspiracions de poder lluitar encara per aquesta segona plaça, i el Sitges tot el contrari. De Sabador el 3-2 al camp de la Múnia, de Sabadora doncs la posada en escena, de Sabador pràcticament tot, fins al punt que es creava, Toni, aquesta gran incògnita, no? I bé, al final, un empat a un amb el Cubelles, que deixant de banda el que és un empat a casa, sí que en favor de l'equip s'ha de dir que va ser una versió molt millorada, molt, molt més d'acord una miqueta amb la categoria dels jugadors, de l'equip en si, del cos tècnic, davant un bon rival que no va ser tan Cubelles com potser nosaltres podíem imaginar.
Sí, no esperàvem més, no? Perquè, doncs, més que res, perquè doncs, remunta un partit amb una Fundació Leti Vilafranca al seu camp que anava perdent 0-2, no? Quan un equip és capaç de tenir aquest poder de reacció, tu t'esperes molt més. Sí que venia al camp dels Sitges, al municipal d'Aiguador...
Saps quina sensació, perdona, Toni, tinc? O que vaig tenir? Que el Cubelles va pensar que podia guanyar partit...
Sense jugar.
No sense jugar, però una miqueta quan ell volgués.
Sí, sí. Jo porto el partit on sí. M'interessa i quan jo decideixo.
D'entrada, clar, té el 0-1, als 30 segons, una jugada desafortunada, un penal que va fer el Candel, clar, penal sobre Francesc Medina, una jugada de mala sort, perquè va mig ensapegar el Candel, va tocar la cama de Francesc Medina i penal, no? Clar, amb aquest 0-1, amb el que venies de tota la setmana, de l'últim resultat a la Múnia, doncs encara pesava una miqueta més, però jo crec que a partir d'aquí el Cubelles pensa que bé, ens hem avançat ja, tenim mitja feina feta, anem a esperar ben què passa. I els Sitges, allò, pam, 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 sense crear un excés de perill, però sent intens, lluitant cada bola, amb l'opció de que en alguna jugada doncs, podia fins i tot igualar el maig. No va ser fins al minut 67, quan un penal, en aquest cas favorable al Sitges, el va transformar perfectament a Guillem Vinyola. Clau, també, i ho destacava el Jordi, ho escoltaran, l'entrada de Dani Secades, el juvenil, va dur de corcoll a la defensa del Cubelles, fins al punt que algun jugador el va arribar a desquiciar una miqueta. Van haver accions també una miqueta allò d'intensitat, potser un pèl excessiva.
Una miqueta de ràbia,
alguna
no?
Alguna trifulca que altra, sí.
Ràbia, jo que no puc guanyar-te, sí, i t'has despertat,
alguna,
i ara què?
Alguna puntada fora de temps, com una que, per exemple, va rebre el Patrick i que va crear una mica de picabaralla, sense res extraordinari, Bé, es notava que el Cubelles no estava còmode i que se li feia tard. Tard.
Va fer tard.
Perquè va voler córrer en els últims 20 minuts I ja no va poder. Sí, sí. Decepció, perquè quan tu veies els jugadors del Cubelles, algun d'ells, doncs, estirats al terra pensant, hem perdut dos punts avui aquí.
És que han perdut l'oportunitat de poder acostar-se a la promoció.
No sé si definitiva o no, en qualsevol cas.
Jo diria que sí, Pitu.
Sí?
Sí, perquè queden 11 jornades, no? Mm-hmm.
Sí, sí.
Queden 33 punts en joc. Jo veig molt fort ara tant la Fundació Leti Vilafranca, que se va recuperar una altra vegada, com el Piera, que si ara el Piera jugués, jo no he mirat el calendari, però que si el Piera ara jugués amb el Lòdena, estic convençut que guanyaria el Piera perquè està millor en forma que l'Òdena. Uh-huh. El Òdena se l'està fent llar.
Sí.
I el Piera no.
A veure si se li farà massa llar, també,
sí.
A l'Òdena.
I ho va dir el seu entrenador, eh?
Sí.
Ho va dir aquí,
Sí, sí.
Compte que li tenim molt respecte als Sitges i nos queda partits, això comença a fer una miqueta pujada,
sense dubte. Anem a escoltar el que deia el Jordi Serra després d'aquest partit, d'aquest empat a 1 amb el Cubelles i de... veure que evidentment l'equip havia ofert una millor cara.
Bueno, ha sigut una setmana complicada, veníem d'aquella decepció, com bé recordem amb la Múnia. Ha sigut una setmana de treballar molt tema tàctic, tema estratègic, tema pilota parada, tema intensitat, tema de molts temes d'escoltar, no? Els nanos, les 4 o 5 nocions que hem repassat aquesta setmana les han aplicat a la perfecció. Hem sapigut parar amb un Cubelles que venia llançat amb molta dinàmica de gols i Medines i Lagunes, que avui no hi era, l'Albert, molts jugadors, el Pere. Hem frenat, ens han marcat de penal, però molt al principi amb una jugada aïllada. L'equip s'ha refet, ha estat treballant i bueno, si s'ha vist un equip, salvar el millor la diferència, perquè alguna ocasió més hem tingut molt semblant amb el dia de l'Òdena. No? Jo estic content, ara hem d'anar a un altre camp difícil, a Calaf, i intentar guanyar els 3 punts, però avui me'n vaig content. Espero que aquesta dinàmica sigui la que busquem, la que volem, i els nanos avui, tots, des del primer a l'últim, el que han jugat tot el partit, els que no han jugat, han estat molt, molt bé, molt ficats al partit.
Jordi, què has pensat? Els 30 segons, penal en contra,
no sé, és que havíem trepitjat merda, segurament, perquè és que a més la jugada és amb un despeje, saca una pilotada llarga i algú la toca allà, se li aixeca, i bueno, el Candel entra que trontolla allà, doncs mira, li fa penal, ens ha marcat a molt de temps i deies, bueno, aquí hem tingut davallades importants amb aquestes situacions i avui l'equip ha respost, no? De fet, el Cubelles no ha tornat a arribar a la porteria amb claretat quasi durant tot el partit, no? I la defensa ha estat noventina, el mig del camp ha treballat i els puntes, tots, i sobretot el Dani Secades han estat sensacionals.
Sortosament l'equip ha pogut empatar també de penal, sí. I el gol dels Sitges sembla que amb ells els ha fet mal, eh?
Sí, però els ha fet mal, però de totes maneres jo creia que si arribava el gol per algú era per nosaltres, perquè ells s'han abocat molt i nosaltres, quan el Vinyol ha fet molt bon partit i el Marc, però el que els ha tornat bojos ha sigut el Nano. El juvenil avui els ha tornat molt, molt nerviosos, els ha ficat molt nerviosos.
Sí, anava a dir, la aportació del Dani Secades ha estat gairebé providencial.
Jo crec que una contra que haguéssim pogut matar el partit, bueno, no s'hagués matat mai perquè ha sigut un partit molt intens, d'aquells derbis d'abans, i bueno, jo crec que si algú hagués marcat al final. De fet, aquest últim xut del Dragos que ha tocat a l'esquena d'algú anava dirigida, però de manera fantàstica, estava mala perspectiva, però bueno, és un empat que podem donar per just i bueno, seguir treballant no servirà de res si no anem a Calaf i tornem a donar aquesta sensació. Ja no t'hi guanyem, o la sensació d'equip i d'unitat i de treball i de feina que estem, bueno, intentant recuperar. Que no havíem perdut del tot, però estava una miqueta amagada.
Com et prenies el partit tu avui, Jordi, personalment?
Bueno,
com un examen?
Bueno, sí, jo crec que tots ens hem pres el partit com un examen, eh? Jo crec que tots ens hem avaluat avui, perquè és molt fàcil sempre avaluar el míster o l'estaf tècnic i no avaluar-se un el que fa al camp, no? Vull dir, la seva actitud quan perd la pilota, la seva actitud quan fa l'1 contra 1, la seva actitud quan salta de cap, quan, bueno, hem analitzat totes aquestes situacions, hem analitzat el que ells creien que potser no tenien molt clar, hem treballat un sistema que avui ha estat molt ben treballat, molt ben. Les quatre coses que hem fet aquesta setmana les han aplicat a la perfecció. Ara falta aquests automatismes ofensius, que són més difícils, però que a la llarga els treballarem i jo crec que, per exemple, si segueix aquesta dinàmica que l'AF, amb un camp una mica més gran que aquest, podem fer un bon partit i per què no guanyar els tres punts.
Mal resultat pel Cubelles, entenc jo, pel Sitges, bé, venint del que és bé, un punt que entenc que suma i que ara el que es tracta, Jordi, suposo, és el que deies fa uns moments, no? Buscar aquesta línia de l'equip positiva, sobretot, i irregular.
Sí, perquè no, aviam, avui l'empat és normal, com si haguéssim perdut 0-1, no haguéssim guanyat 1-0, és un derbi, és un partit igualat, amb dos equips, creus que per estar dalt a quarts, cinquers, jo tampoc el Cubelles el veig més amunt, veig equips amb més ofici que ells, ells es tornen molt, molt, molt nerviosos també, el que no era normal era perdre la Múnia, això no era normal, s'havia de fer alguna cosa, s'havia de buscar alguna solució, s'ha buscat el camp, amb un canvi, digues, d'entrenos, un canvi de plantejament i, bueno, l'equip, tot i tenir alguna baixa encara sonora, ja va recuperant jugadors i es nota més estable. Avui hi ha hagut jugadors que han estat molt bé al Dragos. Per mi ha fet el millor partit des que està amb els Sitges, perquè avui ha estat, no, jo no li he vist cap errada.
Se l'ha notat molt endollat des del primer minut.
Sí, sí, molt bé. Jo crec que no l'he... Jo el coneixia, el Vilanova, però avui el Dragos, jo he dit, ha sigut el Dragos que vam fitxar, que era una moto, i avui ha estat fantàstic. Tots han estat molt bé, però ell ha sobresortit per sobre d'altre més.
El Nico amb problemes físics?
Nico té, bueno, ja el vam forçar l'altre dia a mitja part, ja avui no es podia forçar més, es té que fer una ressonància a la ingle, però bueno, hem tingut el Secades, hem tingut el Vinyola, hem tingut el Bufarull, que s'ha tornat a fer mal al turmell, però bueno, ja tens tres delanters, no? O sigui, el Nico no està, tens tres, no pot ser que vagis a la Múnia i tinguis un, no? Això va ser un problema. Vam intentar treure el Nico al final i mira, ens ha sortit que ara estarà un parell de setmanes de baixa, però bueno, si tenim el Vinyola i el Bufarull i el Seca, tampoc veig un gran problema, no?
Bé, diumenge a Calaf.
Menys mal que hi ha un fred, eh?
Sí, me'n recordo una miqueta del partit aquí de la primera volta, no?
Davanters potents.
Que va enganxar aquella ratxa negativa de l'equip.
Sí, eren, bueno, menots, diguéssim jo, és que veies tres davanters que eren potents i nosaltres vam sortir allà una miqueta platanats, és cert que de mig del camp cap endavant hem de tenir molt de cuidado, però veig bastant factible fer-los mal a darrere, era un equip que a darrere eren franquejables, no era una cosa inexpugnable, per tant hem de fer mal aquí, hem de treballar centrant-nos en nosaltres i afrontar el partit a Calaf, diumenge que ve, amb les millors visions que hem tingut avui dels Sitges o el dia de l'Odena, no? Aquesta imatge, aquesta sensació i oblidar aquests tres peus que tenim en partits que no poden ser.
doncs, objectiu, evidentment, com li dèiem, trobar aquest punt de regularitat que permeti l'equip assentar-se molt millor, acomodar-se molt millor en aquestes últimes 11 jornades que resten abans no arribi al final del campionat. I Calaf, sens dubte, és plaça complicada, Li recordàvem al Jordi una miqueta que encara tenim molt present el descosit que et fa el Calaf aquí. Sembla que va ser un 0-4.
0-4, sí.
Aiguadols, però bé, han passat mesos, suposo que el partit, evidentment, serà molt diferent, el Sitges és diferent, el Calaf probablement també ho sigui, tot i que, bé, segueixen aquesta zona important, diguem-ho així, de la classificació. 4:48, vinga, seguim endavant perquè anem fatal, com diem, de temps. Hem parlat al principi del programa amb el Josep Pasqual sobre la victòria del juvenil A al camp del Manlleu, però hem de conèixer, evidentment, la resta de resultats dels equips de la Blanca, i és per això que tenim ja l'Isidre Gómez en línia. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, destaquem una vegada més aquesta segona victòria consecutiva del juvenil A. No ho hem pogut fer en tota la temporada. Doncs mira, sempre hi ha un primer cop.
Sí, no, jo fa un ratet he parlat amb un dels capitans, dic, aviam, expliqueu-me això, dic, perquè... I diu, què vau fer? Diu, no ho sabem. Ens vam motivar a la mitja part i ens va sortir tot.
Sí, sí, talment com... I ja com explicava el míster. Doncs celebrem aquesta segona victòria, però com dèiem, Isidre, hem de conèixer la resta de resultats dels equips.
Bueno, anem ràpid, que veig que anem malament de temps.
No, això mateix, t'ho agraeixo.
Vinga, el juvenil B va guanyar per 4-1 el Baix Espirall Les Clotes a casa. El cadet A va tenir un resultat positiu de 5-0 contra el Prat. El cadet B va perdre in extremis contra el líder, el Blanca Subur B, Castelldefels, per 1-2 a Pinsbens. I en categoria infantil, l'infantil A va guanyar a Ribes en un partit molt disputat per 2-3. L'infantil B, en aquest cas, al camp de la Penya Jove de les Roquetes, va perdre per 7-0. I l'infantil C va guanyar per 1-2 in extremis al camp de la Pobla de Claramunt. En categoria L20, a l'L20 A es va emportar la victòria de Masquefa per 4-9. A l'L20 B va perdre per un contundent 6-2 al camp del Martorell Associació Esportiva. A l'L20 C va treure un meritori 7-5 contra el sector Montserratina a casa. A l'L20 D va treure un resultat favorable contra el Bassel Arbós per 4-2 també a Pinsbens. Ja per acabar la categoria de L20, el Blanca Suboré Òdena, resultat 14-0 a favor dels locals. En categoria Benjamín, el Benjamín A no va tenir cap opció davant del Cornellà i va perdre Pinsbens per 2-5. El Benjamí B, líder de la categoria, va guanyar per 4-0 el Ramon Sicar a Pinsbens. L'altre líder Benjamí, el Benjamí C, va guanyar el camp del Risto Stoikov per 2-6. I finalment el Benjamí D va tenir una derrota justa al camp de l'Igualada per 3-0. I això és tot, i ràpid el resultat del cap de setmana.
Doncs Isidre, t'agraeixo, i no ho saps prou, aquesta rapidesa. Moltes gràcies, bona setmana i fins divendres.
Vinga, ens veiem.
Bona
gràcies.
Tarda. Nou minutets abans no arribem a les 5. De futbol base també destaquem, com no, el partit que es va jugar aquest passat dissabte municipal de Guadols entre els alevins del Sitges i del Futbol Club Barcelona. Diem-ne que es va imposar una certa lògica i el Barça va guanyar per 3-7. Un Barça que es va posar gairebé, com aquí diu, a la mitja hora amb un 0-5 favorable, però que a la segona meitat el Sitges li va posar les coses molt difícils. Li va fer 3 gols, és el primer equip que li fa 3 gols al Barça, i hem tingut ocasió de parlar aquest migdia un momentet amb el Xavi Cabezas, amb el seu entrenador, i ens deia, home, és que els jugadors i el cos tècnic del Barça se'n van anar una miqueta allò mosquejadets, perquè el Sitges havia estat capaç d'haver-li fet 3 gols. En qualsevol cas, bé, bones sensacions les d'aquest a la vida del Sitges, i un resultat que, repeteixo, entrava dins de la lògica. Més marcadors que ens deixa aquest cap de setmana. Si parlem de futbol femení, doncs els diem, per exemple, que l'Alevi infantil del Sobrense, de segona divisió, va perdre 6-3 en la seva visita al camp del Cambrils Unió. Per la seva banda, el Benjamí Alevi, també de segona divisió, va guanyar. També jugava a domicili, jugava al camp del Pallejà i va aconseguir una contundent victòria per 1-8. També els parlem de rugbi, per exemple, perquè tenim resultats de la Copa Catalana Femenina, de la victòria, una més, del sènior femení del Rugby Club Sitges, que va guanyar 0-36 al camp del Martorell. Va perdre, en canvi, el sub-18 en partit de la primera categoria, 15-14, davant el Barça, i va guanyar amb el sub-16 de primera categoria, ho va fer per 22-19 davant el Universitari. També tenim, evidentment, resultats del món del bàsquet. Com els dèiem en començar el programa, destaquem aquest més 47, aquesta contundent, aquesta pallissa que va aconseguir el bàsquet de Sitges aquest passat dissabte a Pinsbens davant el Club Bàsquet Corbera, 102-55. Per tant, repetim, es va imposar la lògica i el líder no va tenir pietat del CUE. Més 47, si no m'erro, és la victòria més important o de més avantatge que ha aconseguit aquesta temporada el conjunt d'Edu Piñero. Per tant, el Sitges, que continua ferm al capdavant de la classificació amb aquestes 21 victòries i una única derrota, però atenció perquè té un partit bastant més complicat aquest proper cap de setmana. Visita la pista del Collblanc Torrassa, que ve de guanyar 69-82 al Sicoris, un Collblanc Torrassa que està lluny del Sitges perquè està a 6 victòries. 15 victòries té el Collblanc i 7 derrotes. Per tant, tot i aquests números, no deixa de ser un compromís prou complicat per al conjunt d'Edu Piñero. El sènior Beca va guanyar amb el seu partit també de forma contundent. Ho va fer per 86-50 davant el Corbera. Per tant, aquest sènior B del bàsquet Sitges arriba ja a igualar en nombre de victòries i derrotes, 11-11. En canvi, el sènior femení no va poder treure un bon resultat de la seva visita a la pista del Parets. Va perdre per 67-60. De moment, aquest sènior femení es queda amb 8 victòries i 13 derrotes. I si parlem d'hoquei patins, ahir al matí teníem derbi a les casernes a Vilanova i la Geltrú, derbi de la segona catalana entre el Club Patí Vilanova i el Club Patí Sitges. Al final Toni empata 4, per tant, si fem el còmput dels dos enfrontaments,
guanya el Sitges.
Guanya el Sitges, el que passa que a nivell de classificació, de moment el Vilanova li treu 3 punts. 32 té el Vilanova, 29 té el Sitges, si fem aquesta comparativa, evidentment que no té cap mena d'importància, però poques coses han canviat a la classificació. El Castellet continua
en l'altra lliga,
sí, en una altra lliga, 55 punts, li treu 12 al segon, que és el Vilaseca. Però bé, valorem en la seva justa mesura aquest empat a 4 que va aconseguir el Club Patí Sitges ahir en la seva visita a la pista del Club Patí Vilanova. Recordem que aquest proper dissabte el Patí Sitges s'enfrontarà amb el Piera, amb el record encara d'aquell empat que va aconseguir a Piera. Aquell empat, ens deia l'anterior tècnic, en Josep Fuster, aquell empat ens va fer més mal del que ens podia haver fet.
Sí, perquè és un equip que està sota del tot,
sí.
Doncs pràcticament no...
Tercer per la cua.
Clar, no era arribar pels Sitges aleshores, ara tampoc, i doncs clar, en aquell moment sí, perquè clar, aturava una miqueta la cursa del Patí Sitges, no?
Sí, sí. Sí que l'equip ja havia encaixat una dura derrota a Calafell.
A Calafell, però clar, era un partit.
Però el resultat que marca una miqueta la dinàmica de l'equip en el que... encara queda de competició, evidentment, és aquest empat a Piera.
Clar, perdies allà 2 punts, sí, sí. En una pista on realment...
Més o menys estaves teòricament obligat a aconseguir la victòria davant un Piera que, tornem a repetir, és tercer per la cua, sumat fins ara amb 11 punts. El Sitges continua en aquesta 8a plaça i amb el punt aconseguit ahir diumenge a Vilanova en suma ja 29, lluny de les places que donen dret a l'ascens, perquè repetim, el Castellet està amb 55, el Vilaseca està amb 43, el Calafell està amb 42 i en 40 el Casal Espluga. Jo crec que entre aquests 4 equips són els que es repartiran l'ascens de categoria.
Sí, un lot segur.
Castellet, evidentment.
Castellet ja
és aquí pràcticament, sí, sí, de primera catalana. I entre el Vilaseca, Calafell i Casa d'Espluga està aquesta segona posició.
Sí, entre aquests tres, sí, sí. Mm-hmm.
Ni més ni menys.
No.
Veurem què passa aquest dissabte, com dèiem, aquí a Pinsbens, davant el Piera, partint de 6:45 de la tarda. Altres resultats, per exemple, tenim resultat de la Copa Federació Júnior. El júnior que no va poder guanyar aquí a Pinsbens va perdre 3-7 amb el Noia Freixenet, i també va tornar a perdre, en aquest cas, el juvenil, que en una nova jornada del Campionat de Catalunya va caure 4-2 en la seva visita a la pista del Mataró. Difícil el camí que està tenint aquest juvenil en aquesta segona fase amb rivals de molta més entitat en aquest Campionat de Catalunya. Ho deixem aquí. Toni, gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres. I a vostès també agrair-los de nou la seva confiança. Una setmana més, si ens volen acompanyar, tornarem a estar aquí el dimecres a la tertúlia Pilotes Fora a partir de 4:00 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.